Ràdio Estel.
Repassem aquesta actualitat. S'acaba sense acord la reunió de l'Eurogrup amb Grècia. Els ministres de Finances de la Unió Europea han conclòs, ara fa aproximadament una hora, la reunió amb els negociadors grecs, després de menys de 4 hores de conversa, segons un funcionari de la Unió. Poc abans, funcionaris grecs havien confirmat que els seus negociadors havien rebutjat una proposta que la resta dels seus socis de l'euro havia posat sobre la taula per arribar a un acord sobre el futur del rescat de Grècia. Fonts del govern alè han dit que s'ha rebutjat i que no són optimistes sobre la possibilitat d'arribar a aquest acord. Fonts del govern que lidera Alexis Tsipras de la coalició d'Esquerra Radical Syriza. Canviem de qüestió. El president Artur Mas compareixerà demà després de la reunió del govern per anunciar línies d'actuació de cara als propers mesos, amb l'horitzó ja conegut de les eleccions al Parlament plebiscitàries convocades per al 27 de setembre. Serà al Palau de la Generalitat a 1:15 del migdia. Així ho ha dit la mateixa Generalitat a través d'un comunicat aquesta tarda. Mas farà un repàs sobre l'actualitat i traçarà les properes línies d'actuació després d'aquesta convocatòria electoral per al 27 de setembre. I encara en plena política catalana, és notícia avui l'Assemblea Nacional Catalana que prepara un acte per al 27 de febrer com a tret de sortida per a les plebiscitàries. L'entitat sobiranista vol iniciar així la pressió política i social a favor de la independència i per encarar aquestes eleccions en clau de sí o no a la plena sobirania de Catalunya. Recordem que també en plana internacional, avions de combat egipcis han reprès avui els atacs aeris contra posicions de l'organització jihadista Estat Islàmic a Líbia, segons informa la CNN a partir d'una informació del mitjà egipci Ahram. És el segon atac i, segons fonts oficials, han mort 64 jihadistes com a represàlia per l'assassinat ahir de 21 cristians coptes. Passen 2 minuts de les 8, tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi, bona nit.
Què heu preparat per d'aquí una hora, bàsquet al dia?
Doncs, com et pots imaginar, parlarem de l'All-Star de la NBA, de l'històric salt entre dos dels germans Gasol. Els escoltarem avui a tots dos del bàsquet al dia. Parlem també amb la primera persona que va entrenar al Marc Gasol en la seva trajectòria esportiva. I també repassarem la 21a jornada de la Lliga Endesa amb una històrica victòria del Barça 61-99 a la pista de la Penya i les derrotes de Bruixa Manresa i Morabanc Andorra, tots dos en zona de descens. I repassarem les competicions FEB i acabarem escoltant l'opinió de l'Albert Illa.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això a partir de les 9 i pocs minuts.
Que vagi bé el programa. Bona nit.
Fins demà, bona nit.
Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions novament del Mario Ramírez a les vies de sol, el Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ara us deixem amb el programa Compromís Ciutadà i amb el Joan Ortiz. Després continueu amb tots nosaltres en la programació a Ràdio Estel. Us oferirem un especial a les 9 dedicat al nostre estimat Ramon Freixedes. Serà una remissió del programa Nen no em tiris sorra que l'estiu de 1995 es va emetre en la seva última edició precisament amb el Ramon Freixedes com a protagonista. Serà a 9:15, perdó, no a les 9, a 9:15 de la nit aquí a Ràdio Estel. Després del programa Bàsquet al dia, evidentment. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Del 2 al 15 de març, apunta't al pelegrinatge a Roma i Assís del Club Més Amics. Assistirem a l'audiència del Papa Francesc i visitarem els santuaris d'Assís, Santa Rita de Càstia i Greccio. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmésamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing up the road
just for... De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT. I el proper dimarts parlarem de la justícia. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
El poder dels petits canvis.
Amb Xuamín i Danda.
Xuamín i Danda, què tal? Com estàs?
Hola, Joan. Molt bé, bon dia.
Bones. Fa olor de primavera avui. No sé si tens també aquesta sensació, tu.
Sí, fa un dia preciós. Sí, no? Acabo de venir del mar i una passada.
Vens del mar, però del mar de veure'l per sobre o per sota?
No, del mar per... Bueno, les dues parts. He estat a l'aquari i tens com un petit viatge pel túnel aquell tan maco.
Sí, per això t'ho preguntava, no? Molt bé. Clar, has vist les entranyes del mar.
Sí, tant, i dels peixos, i dels cabrons, sí. Avui dia d'àvia.
Sí, em sembla que avui hi ha moltes escoles, no?, que tenen... que s'han agafat aquest dia lliure, diguéssim, i hi ha molts avis que esteu fent d'avis, realment. Doncs
pues sí.
Molt bé. Suamin i Danda, i avui què?
De què vols parlar, Joan?
Avui de què podem parlar? Mira, tu saps que d'aquí una estona un dels temes del programa, i ara ho anunciarem, és parlar d'aquest TTIP, és a dir, aquest Tractat de Lliure Comerç que s'està gestant molt en secret entre Estats Units i Europa i que d'alguna manera ens fa pensar com estan funcionant les cadenes de prosperitat en la nostra societat. I moltes vegades acabem pensant que es formen amb el binomi jo guanyo, tu perds. Més que no pas, jo guanyo, tu guanyo, tu guanyes, que és com hauria de ser.
Explotació del feble, sí.
I llavors, a partir d'aquí, penso, igual tu tens o ens pots fer alguna aportació sobre la qüestió de la prosperitat, Danda.
Doncs, mira, podria compartir també que al país de l'Índia, que jo hi haig, ja ho saps, que,
sí,
tot sovint, aquest tema del comerç és, jo diria que són... Doncs com germans, no? És a dir, que al final tots guanyen. I és maco perquè quan vas a l'Índia per primera vegada i et diuen que has de regatejar, quan vols comprar alguna cosa i que et volen postimar i així, no és pas ben bé això que va... Mira, jo porto molts anys anant-hi, eh? Clar, de vegades una persona també jutja per la primera impressió i potser aquella ha estat dolenta, no? Però el que et puc dir, Joan, i bueno, els oients, no?, de les vegades que he pogut estar, és que en veritat són persones que saben com dialogar a través del que volen, doncs, comprar i vendre, després del comerç. Però és un diàleg, no és jo et pressiono perquè així passaràs el preu i així doncs jo podré competir més, que és potser el que s'estila aquí a Occident, sinó que, bé, doncs, a veure, tu què vols? Tu què em dones? Tu què necessites? Jo què et puc oferir? I al final és com un diàleg, que s'arriba a un acord, que ens donem les mans i tots dos contents, tots dos hem guanyat. L'un ha pogut vendre, l'altre ha pogut comprar, i ha sigut com una estira i arronsa, i no només una estira a la corda que al final es trenca, sinó que ha estat un diàleg, doncs, agermanador, no? Vull dir, maco, a mi m'agrada aquest estil també.
Ah, sí? A tu t'agrada regatejar?
No m'agrada regatejar, però sí que he après que no és un regateig de...
De veure qui pot més.
Exacte, ja. No, és un diàleg, de dir, a veure, jo, doncs, pel que em dius em sembla una mica car, jo et podria oferir tant. També et dic una cosa, que si tu vas amb el concepte d'ajudar l'altre, perquè sempre s'ha de tenir present, no?, potser és el que ens dona més prosperitat al final, no?, que bé, tu potser no necessites tant i potser el qui et vol vendre alguna cosa sí que ho necessita, i és evident que l'Índia el que tu els hi pots donar, doncs potser viure en un mes, no? Llavors tampoc et ve d'una rúpia més amunt o més a dalt, no? Però tot i així, entre ells, jo veig que s'ajuden. I veig que al final entre tots poden viure i sobreviure, fins i tot, perquè realment hi ha zones, sobretot a ciutats, és quan veus la misèria. Al camp no tant, perquè doncs, la gent té per menjar, però a ciutat és més dur. I veus aquesta com, bueno, aquest estil, no?, de comerç, que bé, doncs vinga, arribarem a un acord segur. I la corda no l'estirem en direccions contràries, sinó que l'anem afluixant una miqueta, i al final doncs, ens trobem i ens abracem. És que és una passada, viure-ho així.
Està bé, celebro aquest punt de vista, perquè realment no l'havia tingut, la meva percepció no havia estat mai aquesta, no?, sinó que era una mica al contrari, la de que ells realment saben el preu i saben que tu pots tenir més diners i, per tant, aniran a treure-te'n al màxim. I realment tenia aquesta sensació perquè, i com has dit tu, l'experiència, la primera experiència que vaig tenir va ser negativa, digues.
No, que quins viatges vas a zones turístiques, que hi ha com la màfia, no?, del comerç, perquè ja et porten a botigues, que els hi donaran comissió perquè han portat un client, però quan vius allà i vius entre ells i realment participes del seu esperit, del seu tarannà, no?, i veus que és així, que funciona així. Mai m'han pres el pèl per entendre'ns, mai m'he sentit estafada, sinó al contrari, vull dir que... A vegades, fins i tot agafes un taxi i et diu un taxi, que és un tricicle, un tuc-tuc, que diuen.
Sí.
I tu penses, ostres, vols dir que va al camp d'aquí allà, i quan t'ha portat al lloc és que li dones el doble, perquè veus l'esforç que ha fet aquella persona, veus lo fidel que ha estat a portar-te pels millors carrers. Clar, te parlo com una persona que se sent com una part d'aquell país, també, no com un turista, I llavors penso que entre tota la humanitat, amb el comerç a un nivell més global, que hi ha tantes explotacions i fins i tot ja saps, no?, de nens i etcètera, que exploten, realment hi ha màfies, realment hi ha persones que no té escrúpols i que... Però tant de bo, si més no al nostre voltant, fins i tot el que negociem a casa, amb els fills, no?, de vegades, va, estira i arronsa, no? I arribar a aquest diàleg en què tots dos es donen la mà, s'abracen i diuen, que bé. Tots dos estem contents. Ni jo he guanyat, ni tu has perdut, saps? Tant de bo fos així el diàleg més proper també entre les persones, que al cap i a la fi sempre és un comerç, no?
Sí,
quan un vol tenir la raó també està comerciant amb les seves idees i vol tibar molt la corda i vol guanyar ell, doncs al cap i a la fi ve a ser el mateix.
Suamini Danda, moltíssimes gràcies. Ja veus, parlàvem d'un tractat de lliure comerç, hem acabat parlant del regateig, te n'has anat a l'Índia i ens has portat aquesta experiència teva. Moltes gràcies.
Doncs, Danda. Bueno, l'esperit bufa per on vol. Gràcies
exactament,
a vosaltres.
Exactament, però sempre cap endavant anem. Gràcies, Danda, per la teva presència en el programa. Que vagi bé.
Una abraçada a tots.
Adéu.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Amigues, amics, benvingudes i benvinguts. En fi, sempre inspirador i sorprenent parlar amb la Danda. Enfoques el tema d'una banda, a vegades se'n va cap a l'altra, però torna al principi i amb aquesta lliçó apresa, Va, deixeu-me que us comparteixi alguna reflexió. I és que parlem de llibertat d'expressió, però en realitat volem dir dret al menys preu. Per què ens pensem que per viure en societats lliures i democràtiques podem faltar el respecte en les creences dels altres? I dibuixar caricatures i ridiculitzar allò que per alguns està carregat de simbolisme i de valor. Ridiculitzar un profeta en una vinyeta no ens fa culturalment més avançats i, en tot cas, qüestionar el que és sagrat millor ho faci cadascú sobre la seva pròpia fe, però no sobre la dels altres, i menys a través de la burla i del que és políticament incorrecte. Europa se sent víctima de l'islamisme més radical, i en la seva mesura ho és. Quan un o dos joves entren i disparen en una redacció periodística a París o en un debat sobre llibertat d'expressió a Copenhaguen, parlem de terrorisme, i sortim en massa a condemnar-lo, de la mateixa manera que com a societat condemnem les pràctiques d'un aterrador estat islàmic que ens deixa els mitjans de comunicació plens d'amenaces complertes. Però la memòria és selectiva i reté només allò que ens convé o que no ens fa nosa guardar. Aquests dies fa 12 anys de la manifestació contra la guerra de l'Iraq. Més d'un milió de persones a Barcelona van demanar a les autoritats espanyoles que no s'impliquessin en aquell conflicte. La invasió va ser cruel i l'ocupació ho va ser més, però sobretot va ser cara. Molt cara per tots dos bàndols, encara que per un va ser només que per l'altre. Al marge d'uns quants contractes multimilionaris que han servit de lucre per determinades empreses estrangeres, poques, aquella guerra no va servir per res i va deixar un país sotmès en el caos, la corrupció i la violència. L'escenari perfecte, en les condicions excel·lents, perquè hi nasqués un moviment d'extrema violència com ho és l'Estat Islàmic. Avui despleguem grans mesures de seguretat per evitar que el terrorisme arribi a casa nostra. Practiquem polítiques cada cop més restrictives per impedir que cap occidental mori en un atemptat. Extremem precaucions, desenvolupem alta tecnologia per la nostra tranquil·litat i apliquem grans condemnes als terroristes, si és que no acaben abatuts pels trets de la policia. Però els interessos occidentals al Pròxim Orient hi segueixen, i part del seu desplegament bèl·lic també, així com segueixen les morts en les trames obscures que vellen pels vents dels mercats capitalistes. Mentre l'anomenada esfera intel·lectual reflexiona sobre la llibertat d'expressió a Occident, perquè aquest és un dret adquirit després de molts anys de lluita, i per aquest motiu pensa, hauria d'estar permès dir-ho tot, però la llibertat d'un no pot menysprear la llibertat d'un no pot menysprear la llibertat dels altres. I així seguirem condemnant la violència, oblidant que moltes vegades qui posa la pólvora som nosaltres.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Benvingudes, amigues, amics, al Compromís Ciutadà, un programa avui amb el Toni Huguet a les vies de so. Servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Ens trobareu a periodismeiconsciència.org i també a facebook.com/periodismeiconsciència. Avui, un tractat molt controvertit, aquest tractat TTIP, que en diuen, un tractat de lliure comerç entre Estats Units i Europa. Què és el que està passant? En què consisteix aquest tractat? Quina és la controvèrsia que genera? De tot això en parlarem a continuació. Al final del programa, com sempre, tindrem a l'Enric Tintoré i el seu punt de llum. Però ara el que volem fer és parlar sobre una presentació, la presentació del llibre L'ombra de la pau, que recull els textos, les reflexions de l'Alfons Banda, com sabeu, doncs, que ens va deixar fa uns mesos, molt implicat en tot el tema de la construcció de pau i de la cultura de la pau a casa nostra. I l'ICIP, l'Institut Català Internacional per la Pau, el presenta precisament aquest proper 19 de febrer. I també el mateix ICIP, el dia 24 de febrer, doncs, celebra l'acte de lliurament del Premi Lliga Internacional, perdoneu, el Premi ICIP d'enguany, que està dedicat a la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat. I amb qui parlem de tot plegat? Doncs amb la directora de l'ICIP, que és la Tica Font, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Tica Font, com estàs?
Hola, molt bé.
Tica, que anava a dir gràcies per atendre'ns la trucada.
Sí, gràcies a vosaltres, home.
Se'ns acumula la feina, perquè aquí tenim la presentació del llibre i tenim aquest lliurament i les altres coses que no diem que feu l'ICIP, que no pareu, eh?
Moltes gràcies, Joan.
Va, parlem d'aquest llibre, L'ombra de la pau. Què és el que trobarem en aquest llibre?
Jo crec que l'important és que trobareu els pensaments de l'Alfons. Eminentment, en dos o tres línies que eren sempre les que han motivat molt el seu pensament. Per una part, ell era professor i la part, diríem, d'educació i construcció de cultura de pau, de valors, ètics, aquest element era molt preocupant amb ell. I sempre ha estat fomentant totes aquelles activitats més formals, més informals o adreçades al professorat que anessin en la línia de construir i educar-nos i viure en la pau. També jo crec que trobarem l'altre eix que formava molt del seu pensament, és la necessitat de que els mitjans de comunicació també estiguessin en la línia de construir la pau i no de deconstruir-la, que en diríem. I l'altre jo crec que era també donar suport a que hi haguessin campanyes i activitats dintre de la construcció de la pau. Això ho canalitzava molt a través de la Fundació per la Pau, que ell va ser el creador d'aquesta organització, i jo crec que aquesta és la gran aportació que ens ha deixat. Sempre ha estat una persona constant, que no se n'ha anat mai ni un mil·límetre de les grans convincions antimilitaristes, no violentes, educatives... Tot això és a través dels escrits que s'han recollit, reagrupats en el llibre, la gent ho podrà veure, ho trobarà.
Aquest dia 19 de febrer, a les 19 hores, Això es farà...
Exacte, a la Blanquerna, allà a la Facultat de Periodisme.
A l'Auditori, que queda,
a l'Auditori.
Queda allà en el soterrani, em sembla que és, no?
Exacte.
Quan deies això de l'educació, és inevitable, Tica, que un amb orgull pugui dir que jo vaig ser alumne d'aquella escola que l'Alfons va andar a dirigir mentre n'era el director, que eren els jesuïtes.
Exacte.
I és una d'aquestes coses que quan sento parlar d'educació i es relaciona amb l'Alfons Banda, és un motiu com de satisfacció, no? Així que aprofito per dir-ho. Una altra cosa, Tica. Va, el tema del dia 24, que se celebra aquest acte de lliurament del premi que feu, que és el quart any, no?, si no m'equivoco, o el tercer... No, el quart.
No, més. El quart o el quart. Cinquè, ja. Ara ja m'he descomptat jo també. Vam donar-lo al Parlament, al PP de UNSA, a les mares de Soatge, al
Díbiac, i llavors aquest any és el quart.
I aquest any poses el cinquè. Que és una organització, en aquest cas, és una xarxa, una lliga de dones, doncs, que ja fa 100 anys, ara aquest any, 2015, faran 100 anys de la seva existència, que es van trobar per lluitar contra la Primera Guerra Mundial i sempre han tingut un plantejament feminista, antimilitarista, contra la guerra, a favor del desarmament, perquè el paper de les dones tingui un altre rol en el món. Elles han estat impulsores, per exemple, de la resolució 1325 i del paper de la dona. En plena Guerra Freda, doncs eren dones que se reunien dels dos bandos, dones nord-americanes amb dones russes, dones de les dues Corees, dones xines i del Vietnam. Han estat unes dones sempre, jo crec, que en el fil de plantar cara a que la barbàrie no anava amb elles, que elles són de construir, però no de matar ni de crear males tensions en el món. Sempre han estat situades en aquest punt. Jo crec que és una organització important, potent, és consultora en Nacions Unides. Jo crec que és com de dir de les dones constructores de pau hem d'aprendre. És el moment de reivindicar el seu rol i el seu paper del que han tingut en la història, del que tenen en l'actualitat i de lo que cal fer. Perquè ens trobem en que, en general, quan es fa la guerra, sovint les dones no participen, o quan estan participant el que realment estan fent és mantindre la vida. De com es pot seguir menjant, dormint, vivint, abastint les necessitats de salut, de menjar, de les famílies i del seu entorn. Però, en canvi, quan es construeix la pau, mai són tan poc cridades a construir la pau, sempre estan separades. Jo crec que en aquest cas el Premi Will vol reivindicar aquest paper de les dones que hi tenen, però també de lo que hem d'avançar en que les dones tinguin un paper preeminent en dissenyar com volen la societat de pau. Això no és cosa d'homes. Si la població són amb el 50%, les dones també han de tindre veu en decidir com volem que siguin la pau en els nostres països.
Mm-hmm. Qui vindrà a recollir el premi?
Vindrà la seva presidenta actual, d'Adília, vindrà a recollir el premi.
D'on és ella?
Ella és de Costa Rica. Uh-huh. Aquest any tenim l'avantatge de que és una presidenta de parla espanyola i fa l'acte més fàcil per la gent d'aquí.
Pot venir qualsevol persona o no a l'acte?
Sí, tot el que vulgui vindre, el dia 24 a les 6 de la tarda es fan al Parlament. L'únic que és important és que faci inscripció perquè el Parlament, per qüestions de seguretat, demana que la gent doni el seu DNI.
Però que
està obert a tothom del públic que vulgui vindre-ho. Jo crec que serà un acte emotiu, entranyable i, en el fons, reivindicatiu, perquè hem de seguir reivindicant el paper de les dones.
Tu has dit això de motiu i precisament per això volia recalcar-ho. Les vegades que he anat a l'entrega del premi, sempre és emotiu. Sempre veus una llagrimeta o una altra, però perquè realment el nivell de les emocions flota d'una manera molt perceptible.
Sí, és que d'alguna manera estem premiant a vegades a persones, o en aquest cas a una organització, que han fet contribucions importants. I reconèixer totes les dificultats i en plenes dificultats i en situacions adverses que hi hagi gent en el coratge de subvertir la situació, poques vegades això ho reconeixem i ho premiem. Jo crec que aquí el que volem mostrar és això, gent que va contracorrent, gent que dissenteix de lo que és normal i planteja. Planteja pues, ser punyent, que, de dir la societat, podem construir-la de manera diferent, i en general les dones aporten una mirada diferent. I avui volem premiar això. Una, que aquesta visió diferent ha de ser no només reconeguda, sinó que s'ha d'imposar, que s'ha de plasmar, que les dones tenen molt a dir i molt a fer.
Sí, sí. Està clar. Tica Fo, moltes gràcies, directora de l'ICI.
Gràcies a vosaltres i animo a la gent a que vingui el dia 24, que jo crec que serà un moment, això, emotiu. I és una organització de 100 anys, eh? Que poques organitzacions traient de les esglésies, crec que duren tants anys.
Està bé, sí, sí. Moltes gràcies, Tica.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Fins a la propera.
Gràcies,
que vagi bé.
Joan.
Adéu,
fins i enhorabona
per la feina. Adéu, adéu, adéu.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Seguim endavant, amigues i amics. Després de parlar amb la Tica Font, arriba el moment de fer una mica de pausa musical, però, atenció, després parlarem de què és aquest tractat transatlàntic entre Estats Units i Europa, quin és el seu origen, per què genera tantes controvèrsies, qui l'està negociant, per què està tot tan secret, per què no se'n diu res, i ho farem amb dues persones expertes en el tema que ens aportaran punts de vista poc coneguts. Ara, però, Joan Dausà i aquest tema que no s'acabi mai. Ara tornem.
Faig estiraments i miro fixament la cinta horitzontal d'allà al final per primer cop. Tinc la certesa que abans de caure mort avui per fi la trenco jo. Quan sigui a terra i tothom em miri a mi i els fotògrafs se m'acostin i m'agafin de perfil, hi haurà algun periodista d'un diari nacional que escriurà que el campió estirat sobre la pista tremolava i repetia que no s'acabi mai, que no s'acabi mai, que no s'acabi mai. S'acabi mai. En aquesta cambra amb parets de color blanc m'ajudes a vestir-me i m'has fet recordar la pista d'atletisme i aquell precís instant en la línia d'arribada on immortal tremolava i repetia que no s'acabi mai, que no s'acabi mai. Que no s'acabi mai.
que no s'acabi mai, Joan Dausà. Ei, parlem ara del TTIP. Buf, que la controvèrsia és forta.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
És un tractat que està generant molta controvèrsia, principalment perquè en sabem ben poca cosa. Qui l'està negociant? Doncs ara intentarem esbrinar-ho. Quines conseqüències pot tenir? Ara les intentarem conèixer. I tot això ho farem amb el Carles Seijo i el Nacho Hurtado, que són tots dos membres de la campanya... No, el TTIP, no?
Sí, sí.
Anava a dir, com es diu la campanya? No, el TTIP. No, perquè no la tinc apuntada aquí al davant.
Catalunya no, el TTIP, en aquest cas.
Catalunya no, el TTIP, sí, perquè esteu coordinats no només a Catalunya...
Totes les campanyes estatals que hi ha per les diferents autonomies, formem una campanya general que se'n diu no al TTIP, però en aquest cas som Catalunya no al TTIP. Igual que també formem part de l'Stop TTIP.
Que ja és més a nivell internacional.
Sí, sí, sí.
I que precisament vau estar a Brussel·les fa 4 dies sobre la... No m'avanço, espera, un moment. Anem punt a punt. Què és el TTIP? Primer de tot, va.
El TTIP és un tractat de lliure comerç i inversions que s'està negociant actualment amb la Comunitat Europea i els Estats Units. Aquest tractat, teòricament, només es tracta per agilitzar el que són els moviments comercials i els moviments financers. Però el que passa és que hi ha coses que s'amaguen a darrere, com aspectes de dintre del tractat hi ha uns temes de... uns contractes també que es tracten de resolució de controvèrsies entre les empreses i els estats, passant per sobre de la jurisprudència de cada país, en aquest cas, no?
És com si es creés un tribunal, no?, per entendre'ns, que està per damunt dels estats i que pot penalitzar un estat si l'estat surt, si l'empresa surt perjudicada davant de l'Estat. Va per aquí la cosa, més o menys?
Sí, és exactament, sí. Es tracta de que si, per exemple, nosaltres a Catalunya, poso un exemple que és d'avui dia encara, amb el tema del fracking, doncs una empresa americana dels Estats Units va demanar uns permisos per fer unes explotacions de fracking. El fracking és un sistema, és una tecnologia per extreure el gas de la roca mare. I, bueno, van demanar uns permisos i la Generalitat de Catalunya li va arribar a donar aquests permisos. Llavors, per la mobilització social, els moviments socials de tota Catalunya es van formar dues plataformes molt importants que han sigut referents de la lluita social i feminista, diria, fins a cert punt, perquè l'han mogut moltes més dones que homes, en certa forma. Doncs li va donar aquest permís i la mobilització social va impedir, lluitant colze a colze i contra la Generalitat de Catalunya, recolzats per alguns dels partits polítics representants del Parlament, i va acabar tirant-se, o sigui, va acabar cancel·lant-se, anul·lant-se aquests permisos.
No?
Aquests permisos, sí. Ah. Llavors aquest senyor podia haver demanat, si estigués en actiu, el TTIP, amb la seva clàusula de l'ISDS, doncs podria haver demanat el lucre cessant, que és tot el que són tots aquells diners que podia haver guanyat o que ell podria haver demostrat que guanyaria amb l'explotació d'aquests territoris.
I que els hauria d'haver pagat Catalunya?
Evidentment. Catalunya, que som tots, eh?
Sí, sí, clar.
De fet, hi ha un altre exemple que és encara pitjor. Encara pitjor perquè això demostra l'avarícia que tenen aquestes empreses multinacionals. Una empresa canadenca, referint-se al CETA, que és un tractat que ja està acordat igual que el TTIP, però en aquest cas és Comunitat Europea amb Canadà. En Canadà una empresa minera volia fer una explotació a cel obert a Galícia i li van negar. Llavors aquesta empresa volia ja agafar-se en aquest apartat del tractat del CETA, que se'n diu, i volia agafar-se per demanar aquest lucre cessant, no? Quan encara no està en actiu, no? Imaginem-nos els casos que poden arribar passant. O sigui, com el tema del Castor que hem tingut ara aquí recentment, que ens costarà, doncs, 1.350 milions, però a la llarga acabarem pagant 4.800 milions d'euros que els pagarem tots aquells que obrim la xeta de... de l'aixeta del gas, acabarem pagant una taxa que és una hipoteca per tots nosaltres, no? Imagina't com estan les coses, que no podíem obrir l'aixeta pel preu.
I per què acabarem pagant 4.800?
Perquè és un crèdit que s'ha fet... bueno, qui ha pagat realment al final és Senagas, que assumirà aquest deute, i Enagas és part de l'estat espanyol. Llavors, Enagas el que farà serà aprofitar per fer una hipoteca a 30 anys en el qual nosaltres haurem de pagar els interessos i aquesta suma de les dues coses pujaran a 4.800 milions d'euros. Un centenar més amunt o més avall. No?
Tampoc ve d'aquí.
No ve d'aquí, no.
Tampoc ve d'aquí. Tot això a propòsit d'aquest TTIP, aquest tractat de lliure comerç entre Europa i Estats Units, està generant moltes controvèrsies. Una d'elles és de anava a dir discreció, però potser millor secretisme, no?, amb el qual s'està negociant.
Doncs sí, efectivament. Des de que es van iniciar les negociacions, el juliol del 2013, doncs hem pogut saber informació perquè s'han filtrat documents, perquè, de fet, la Comissió Europea, bueno, en aquest cas els negociadors, tots els documents els tenien, diguem-ne, tancats en una habitació d'allà, de Brussel·les, que ni tan sols els europarlamentaris i tenien accés, només tenien accés una part restringida dels que es dediquen, diguem-ne, al comerç exterior, i no podien accedir a les sales, bueno, havien d'accedir sense bolígraf, elements fotogràfics, telèfons mòbils, o sigui, havien d'anar durant una hora i escaig, havien d'entrar, avalallant-se tota la muntanya de documents que hi havia i no podien extreure reproduccions, no?
Sí, tenien només una hora aproximada per intentar saber què és el que estava passant o que quedava constat per escrit en aquells documents.
Sí, 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 és així. Però això ha estat perquè els propis diputats del Parlament, jo n'he estat testimoni, han fet una petita acció, manifestació, a dintre dels passadissos del Parlament Europeu, a Brussel·les, a davant d'on està la sala de lectura aquesta. Perquè fins ara no els hi deixaven. Ara els hi han dit que sí que els deixaran, però en aquestes condicions que ha explicat el Nacho.
Però, en definitiva, per què s'accepta tirar endavant un tractat si les condicions de secretisme són tan, tan fortes, no? Ells són europarlamentaris, no tenen el poder de decidir si això es tira endavant o no es tira endavant, en definitiva?
La Comissió Europea va determinar aquesta negociació com a secreta. És més, fins quan en el moment que s'acordi i es tanqui el tractat, o sigui, que s'hagi acordat ja definitivament, encara després de 30 anys no s'hi sabrà quines són, no podrem accedir a tota la documentació, no serà pública tota la documentació amb la que s'ha negociat aquest tractat. O sigui, que és que la transparència és inexistent. De vegades, com diu el Nacho, ens trobem amb documentació que s'ha filtrat per aquelles mateixes persones que hi treballen a dintre i que veuen que moltes vegades no estan d'acord, no? Llavors es filtren aquests papers. I després, la senyora Malmström, el que fa amb una voluntat d'obrir les portes del Parlament és permetre aquesta entrada aquests diputats, només que a mitja hora, no poden parlar després amb ningú més, només que és per ells. No poden escriure, no poden fer fotografies, però és una forma absurda de demostrar una voluntat de transparència, no? Quan l'evidència és tot el contrari. A més, hi ha coses que moltes vegades diuen que no s'estan negociant i després es filtren documents oficials que demostren que sí que s'estan negociant, com sobretot en l'aspecte dels serveis públics, que és el que una de les coses que més ens preocupa a nosaltres.
I què és el que s'està dient sobre els serveis públics?
Doncs, bueno, quan s'ha interposat sobretot les institucions europees que estan treballant contra el TTIP, han demanat saber exactament quins eren els punts, els aspectes que s'estaven negociant, i des de la comissió s'ha dit que els serveis públics, en principi, no estaven dintre de la negociació. Un d'aquests documents que es va filtrar, per exemple, a través de Wikileaks, va ser una de les filtracions que hi va haver, doncs s'ha pogut constatar que, en principi, estan tots els serveis públics estan sobre la negociació, sobre la taula. És el que se'n diu les llistes negatives, que fan servir. És un tipus de clàusula que es fa servir en aquest tipus d'acords comercials, i ve a ser que tot està sobre la taula, excepte aquelles qüestions que específicament s'introdueixen. O sigui, si hi ha un servei que no volem que entri dins de l'acord, ho hem de reflectir. Si per lo que sigui se'ns passa, durant la negociació, introduir, per exemple, que l'educació fos un dels serveis que es veiés afectat, doncs ja no podíem fer res. Un cop que es tanquin les negociacions, tot allò que no hem introduït en la llista de negociacions estarà afectat.
Estem davant d'un pla de privatització absolut de tot.
De privatització molt ambiciosa. O sigui, estem davant d'un tema que ens privatitzaran, que la intenció és privatitzar-nos amb l'altetip, però no només amb l'altetip, perquè hi ha un altre tractat que s'endiotitza, que és exclusivament per als serveis públics. O sigui, els serveis públics ho impliquen tot en la vida social, tal com la tenim, tal com la vivim avui en dia, o com la volem viure, com ens agradaria viure-la avui en dia.
I això aquí, en el Parlament de Catalunya, n'hi ha que estan a favor de partits?
Sí. Els de sempre. És la dreta, Convergència i Unió, Ciutadans i Partit Popular, per als evidents interessos que tenen ells com a model econòmic o social capitalista o liberalista, i han demostrat la seva posició. De fet, no fa gaire va haver una moció presentada per la CUP, per Isabel Vallet, i recolzada al 100% per Iniciativa per Catalunya Verds, per la Sara Vilà, i en la qual es van demanar, sobretot, que hi hagi més transparència, que es posés en exposició pública i que es pronunciés el propi Parlament en contra. Evidentment no va sorgir, perquè es van haver els vots en contra d'aquest bloc de dreta que tenim al Parlament.
I el Parlament europeu com està dividit amb això? És a dir, quin percentatge hi està a favor i quin en contra?
Ara mateix en contra està l'esquerra plural, o sigui, el grup de l'esquerra, i sobretot els verds. Els verds en el que formen part d'alguns partits d'aquí, bueno, i també de l'esquerra plural, evidentment, que està Esquerra Unida, UIA, i en els verds, per la banda dels verds, està Iniciativa per Catalunya Verds. I estan posicionats en contra. Tenen molta força i tenen molta capacitat per poder lluitar i per poder fer moviments socials, col·laborar o recolzar els moviments socials que estan en contra i que es demostren contínuament en contra. Però tots sabem que tal com està el panorama al Parlament Europeu i, més a més, tenint aquí el govern de l'Estat espanyol, el governats pel Partit Popular, que és absolutament a favor, pro TTIP i pro tota mena de tractats que tinguin qualsevol cosa a veure amb les privatitzacions, pues allà tenint l'exministre Cañete, que és un dels perillosos realment en aquest cas, perquè diguem-ne que se n'aprofitarà, com s'ha demostrat moltes vegades en aquest cas, que tenia interessos comercials a nivell familiar i d'amics propers, amb el tema del sector dels hidrocarburs, doncs el TTIP és una porta oberta per poder fer una entrada i una ampliació dels seus propis negocis o dels seus amics o familiars.
És com si fos una nord-americanització d'Europa.
Sí, home, a veure...
No, matiseu.
És una de les coses que tenim molta contrarietat nosaltres mateixos, perquè nosaltres tenim el lleig costum de parlar dels Estats Units com el llop, no? Com el coco. Però no és veritat, evidentment. Als Estats Units hi ha molt de moviment social també en contra d'aquests tractats. Tenen problemes, han tingut problemes serios amb el TAFTA, que és el Tractat de Canadà, Estats Units i Mèxic, que ha esfonsat l'economia del sud de gran part de l'economia del sud dels Estats Units, i per descomptat que ha destrossat el que és la forma de vida de Mèxic i la forma de vida en el sector de l'agricultura, de la indústria. Anul·lant, o sigui, fent perdre postos de treball i recuperant-los amb unes condicions molt més baixes, fins al punt de que, a veure, als Estats Units no estem d'acord de tancar un negoci amb ells per la seva política, no per les seves persones. La seva política és la que avui en dia no reconeix els mateixos drets laborals que les dones i que els homes. Per tant, que no ha firmat una gran part de l'OIT, del Tractat Internacional del Treball, que no ha firmat també el 100% ni molt menys el Tractat de Kyoto. O sigui, no creiem que nosaltres, com a Europa, hem d'anar a firmar un acord, a fer un acord tan important i d'aquestes dimensions amb un país que té aquesta mena de polítiques tan liberalistes.
Mm-hmm. Ara tot això, quin procés segueix? És a dir, s'està negociant, però en algun moment haurà de quedar ratificat pels estats membres, no? O no?
Sí, bueno, com deia el Carles, el FETA, per exemple, ja s'ha tancat el document, ja és un document signat, que ara s'haurà de rectificar, diguem-ne, la Comissió, i després portar-lo al Parlament Europeu, i un cop ratificat anirà, en principi, a tots els parlaments dels Estats membres per ser ratificat. Aquest en el cas del FETA, que ja s'ha tancat. El TTIP està en fase de negociació. Hem passat la 8a fase, aquesta setmana passada a Brussel·les, hi ha hagut la 8a ronda de negociacions, i es preveu que serà un procés una miqueta més llarg i complicat, perquè com que estem dient, a veure, es tracta de pràcticament tractar tots els temes econòmics d'amb dos grans blocs econòmics del món, no? Si va rectificar la Constitució Europea, va ser un procés molt llarg, doncs imagino-vos pel TTIP. Es preveu que a finals d'aquest any estigui més o menys acabat, o és la intenció dels uns partits d'accelerar aquest tipus de negociacions i que es pogués intentar, diguem-ne, arribar a un mínim d'acord a final d'any. Però, bueno, tots els experts que estan treballant, economistes, juristes, diuen que possiblement trigarà més temps, perquè és complicat la negociació.
Amb tot plegat, la ciutadania, que aquí a Catalunya, almenys la percepció meva és que encara no sabem ben bé què és el que està passant, però vosaltres que heu estat a Brussel·les, i ara ho comentàvem, no?, fa relativament poc, fa poc, com s'està organitzant, no?, la ciutadania contra aquest TTIP?
La ciutadania s'està organitzant d'una forma molt, molt transversal i dintre de tots els sectors. O sigui, podem parlar del sector industrial, del sector mediambiental, del sector educatiu, del sector sanitari, del sector farmacèutic, de la indústria de l'automòbil. Hi ha tota mena de moviments socials que s'estan regrupant i representants de tots els països i molts representants de molts països. De fet, la reunió que vam tenir l'altre dia érem a prop de 250 persones que cadascuna d'elles es paguen el viatge de la seva butxaca. Vull, amb això vull dir que no és que tinguem un recolzament de cap mena de...
No, que és militància pura de la butxaca de cadascú.
Perquè són el que creuen les persones i això fa que el moviment sigui més intensiu, sigui més emocional, i llavors és més motivador i motiva molt més a la gent. En Europa, com a seu central, no com a seu central, com a seu esporàdicament central per les reunions a Brussel·les, quan ens hem ajuntat ha estat sobretot per veure, fer un seguiment de l'última reunió que han tingut, de la 8a tanda de reunions que han tingut a Brussel·les, però també per organitzar-nos per el dia 18 d'abril fer una mobilització mundial. Ho dic mundial perquè participarem a la Comunitat Europea, els estats membres de la Comunitat Europea, els Estats Units, també Sud-amèrica i Àsia, perquè al mateix temps hi ha altres tractats en què els Estats Units estan negociant transpacíficament, no transatlànticament, transpacíficament, amb tots els països que donen encara a la costa oest de tota Amèrica, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, amb els països de la costa est de l'Àsia. Sí. Mm-hmm. Llavors és un altre tractat que està negociant també al mateix temps i per la qual també estan sortint les mateixes controvèrsies i els mateixos problemes i la mateixa desaprovació de la societat civil en tots els països. I els Estats Units, precisament, és un dels que són potents també en la lluita contra aquests tractats. No?
Això serà el dia 18 d'abril?
El dia 18 d'abril, sí.
Per tant, entenc que es farà a diverses ciutats.
Serà descentralitzada. Ho farem aquí a Catalunya, farem una acció, a Madrid es farà una altra, a Sevilla una altra, a València...
A Brussel·les m'imagino que...
A Brussel·les serà la més potent, evidentment.
La més potent serà Brussel·les.
I esperem que sí, Brussel·les o París. Esperem que sí. Esperem que sí perquè és el puesto on hi ha més visibilitat mediàtica, també. Ja sabem que hi ha moltes mobilitzacions habitualment a Brussel·les, però com que pensem que aquesta serà una mobilització molt important... Pensem que l'acte central serà a Brussel·les, però aquí a Catalunya ja ens hem defensat molt bé en fer actes com el que vam fer el mes d'octubre, el 10 i 11 d'octubre, que va ser un acte molt, molt elaborat i molt treballat per totes les associacions i col·lectius de Barcelona i Catalunya, que van portar gent de tot el món per poder explicar la seva, i de tot el món i de tots els sectors, de tots els àmbits, no? Mm-hmm. I van tenir la seva oportunitat d'explicar el per què no volíem el TTIP, no?
Mm-hmm. Crec que encara hi ha coses en el tinter que estaria bé explicar, però sabeu que tenim aquesta dictadura del temps i hem de concretar... Sí, això és el que anava a demanar, que si hi ha algun punt que vulgueu reflectir i després us en trobaré un altre. Digues, Carles.
Jo només volia fer saber de que amb el tema... Nosaltres estem treballant molt amb el tema de la sobirania ara des de Catalunya, des de molts àmbits i molts partits i molts sectors i molts col·lectius, i hem de tenir clar que amb això perdríem una gran capacitat de poder legislar en pro del benestar social i del benestar de les persones i del medi ambient, també del món del treball. És un gran problema perquè no podrem legislar, perquè si fem alguna legislació que d'alguna forma es posiciona en contra dels beneficis que pugui obtenir qualsevol transnacional, qualsevol empresa multinacional, seria un problema per l'afectació d'aquest tractat d'aquest acord dintre del tractat que és l'ISDS. Per tant, perdríem la sobirania a l'hora de poder decidir per nosaltres mateixos, no?
Ara que aquest país es troba en aquest procés, no? Precisament.
Això ho deia perquè és un moment molt important per nosaltres, sí, sí, per poder créixer com a país, no?
Sí, sí.
I si firmem un tractat, si aquesta gent de... Perdona l'olor de la gent, però aquests que ens governen de Convergència i Unió, que estan lluitant per el dret a decidir, és completament una falsedat, perquè després resulta que en el Parlament es posicionen en contra de que la ciutadania catalana decideixi també sobre això. O sigui, dret a decidir, és que volem decidir-ho tot, no només el que ells volen. Clar, tots sabem que amb el tema de les portes giratòries o les cadires musicals, com diuen els francesos, normalment la dreta està molt implicada en aquests temes.
Sempre hi ha els mateixos, no? Per acabar, que és l'última qüestió que volia tocar. Tema internet, si aquí hi ha alguna campanya, no?, per poder signar en contra, com funciona això? Aviam,
correcte,
si podem donar alguna dada.
Sí, hi ha diversos mecanismes. De fet, la campanya europea està centralitzada, que és, diguem-ne, una ILP a nivell europeu, equivalent a la nostra, que es diu Iniciativa Ciutadana Europea, a nivell europeu. Llavors hi ha una plana web que és stop-ttip.org, aquesta, diguem-ne, que és la web principal, amb seu a Alemanya, i després, dintre de cada... Bueno, totes les campanyes a nivell de cada estat, tenim un bloc estatal, i, de fet, també es pot entrar dintre de les webs de moltes organitzacions, tenim també directe l'enllaç directe.
El banner, no?
El banner,
això
correcte.
Sabia, sí, ja ho he vist a moltes.
El banner correcte per poder signar directament. També dintre de tots els actes, dintre de la campanya que estem fent, també fem recollida de signatures manuals i després les transmetem directament a Alemanya.
És una ILP que aniria directament, per tant, al Parlament Europeu i que el que es demanaria és que no s'assignés...
Sí, però que el Parlament Europeu no l'accepta, eh? O sigui, hem superat les firmes necessàries per poder-lo fer i el Parlament Europeu es nega perquè no creu que sigui adient en aquest moment. Perquè, literalment, diuen que no hi ha lloc a una ILP en contra d'una cosa que encara no existeix. I nosaltres el que demanem, en un principi, sobretot, és la transparència, no? Sí, per tant, si no hi ha transparència, no hi ha ILP. Si no hi ha ILP, no hi ha transparència. No? És una cosa que és evident, que és un bloqueig.
Però, polític. A veure, però la ILP és perquè no s'assigni el TTIP.
Exactament.
Per això i per demanar també al Parlament Europeu que es vegi que hi ha un posicionament contrari dels ciutadans que no volen que ens legisli sense haver consultat la nostra opinió.
En fi...
Democràcia, Joan, democràcia.
Sí, ja. En fi, no ho sé, un d'aquells temes que genera molta controvèrsia que fa que cada cop i volta els ciutadans ens sentim enganxats amb els dits sense haver fet res, no? O potser precisament per no haver fet suficient. Digues.
En aquests casos estem treballant i molt, i cada dia som més. Cada dia som més els que hi treballem i els que ens motivem. Cada dia hi ha xerrades a tota banda, a tot arreu de Catalunya, del territori i de tot l'Estat. També som conscients, però a Catalunya especialment, nosaltres que la coneixem de prop, cada dia tenim xerrades a tot arreu, o un o altre, qualsevol altre company, l'Àlex Iquillamón, la Mònica Vargas, el Nacho, jo mateix, i anem a fer xerrades per tot arreu per explicar, per traspassar aquestes inquietuds i aquestes injustícies que es fan democràtiques, no?
He estat mirant i remenant internet i hi ha moltíssima informació, eh? Hi ha moltíssims vídeos que et diuen les 7 razones per les quals el TTIP no, o les 10 razones, o les 5, o les que siguin, no? I et surt el d'atac de torn, o et surt,
sí,
o algú de vosaltres.
Molt bé,
sí,
fet. Atac és una de les institucions, dic una institució perquè s'ho han guanyat,
sí, que aquí
treballen i molt. I a més a més són tots gent molt preparada en aquest sentit. També ecologistes en acció, també partits polítics, també procés constituent.
Sí. Bueno, de fet, d'atac, ara hem tingut aquests 3 dies el Frederic Viale, que és un dels experts en TTIP d'atac a França, i l'hem fet una mitja marató per tota Catalunya, justament fent públic...
Per parlar d'això. Carles Eijo, Nacho Hurtado, tots dos d'aquesta campanya contra el TTIP, moltíssimes gràcies per explicar-nos de què va això i en seguirem parlant, eh?
Perquè moltes
cal parlar-ne i molt. Que vagi bé.
Gràcies. Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. El Punt de Llum, amb Enric Tintoré.
Avui el tenim aquí, Enric Tintoré. Una abraçada.
Una abraçada, estimat
Joan. Com estàs?
Una abraçada.
Quina alegria veure't. però la distància, l'abraçada que corre l'aire, no?
Sí, perquè la grip està fent molt mal a aquesta ciutat.
No sé per què ho dius.
Sí, perquè tu portes una setmana amb grip. La setmana passada vas tenir que suspendre el programa.
No sé per què ho dius.
I es desitjo que et milloris, però mantinguem les distàncies.
I efectivament, si algú entrés aquí a la ràdio en aquests moments, veuria com l'Enric està a l'altra punta de l'estudi.
Sí, senyor.
O ho estic jo, perquè no sé. Enric, vos direu.
No, res, tu em preguntes de què parla avui. Jo estic molt preocupat per Ucrània, per la guerra, per la violència a Orient Mitjà. S'ha signat fa dijous passat, es va signar un acord de pau, avui ja s'està incomplint.
Sí.
I nosaltres ens dona la sensació que això no va amb nosaltres i que està lluny de nosaltres. Però Kiev i Ucrània està a poques hores de Barcelona. Orient Mitjà també.
Tres horetes amb avió i cinc horetes.
Tres o cinc horetes. És a dir, que sembla la pau és un... L'ausència de pau, la manca de pau, és un problema que ens afecta a tots.
No, i que a més, Rússia és una superpotència amb tot un arsenal i...
Sí, la veritat
és que fa por.
Fa por perquè la capacitat de destrucció nuclear que té Rússia és impressionant. Déu no vulgui que el conflicte d'Ucrània pogués generar una escalada militar i de violència molt més gran del que està passant en aquests moments. I el que volia posar de relleu avui és que la pau és una feina de tots. Si hi ha violència al món és perquè la violència està present a moltes parts encara de la nostra vida i que tots nosaltres hem de treballar per la pau als nivells que puguem. És sorprenent que, per exemple, encara no hi hagi hagut cap manifestació a favor de la pau a Ucraïna. No sembla ser com si la mobilització ciutadana per la pau s'hagi esmorteït una mica. I això s'hauria de revitalitzar. No només al carrer, sinó també en les nostres actituds personals i, diria jo, en les nostres pregàries, aquells que creguin en Déu, i amb la generació de vibracions positives per la pau, aquells que creguin amb la física quàntica, per exemple.
O amb la capacitat d'enviar pensaments positius, amb això n'hi ha prou.
Sí, amb això n'hi ha prou, amb la capacitat d'enviar pensaments positius. Jo, que insisteixo molt sempre en la importància de la meditació, recomano que cada matí i cada nit, després de la meditació, generem pensaments positius de pau per al món, per al nostre entorn i per nosaltres mateixos. Quanta més pau tinguem a la nostra vida, quanta més pau siguem capaços de generar al nostre entorn amb els nostres pensaments i les nostres actituds, més treballem pel món. I per la pau també, encara que no ho sembli, a altres parts del món que actualment estan en guerra, com pugui ser, en aquest cas, Ucraïna, no? Que ja porta més de 5.000 morts, 1 milió quasi i mig de refugiats, al vell mig, no diria que al vell mig d'Europa, però a Europa, no? I en ple segle XXI. És inconcebible que a Europa, avui, en ple segle XXI, encara hi hagi una guerra, hi hagin tants morts i tants desplaçats. Quina és la solució? S'està intentant, França, Alemanya ho estan intentant, a nivell polític i diplomàtic s'està intentant, però també Estats Units ara vol rearmar Ucrània perquè la guerra... perquè es pugui defendre, i el risc d'escalada és molt gran. En conseqüència, què podem fer nosaltres? Jo, des d'aquí i ara, pregar, generar vibracions positives per la pau. Uh-huh. I aquest és un poder que tots tenim i que hem d'utilitzar.
Perquè, així com la grip s'escampa, la pau també s'escampa. I això
just
hauríem d'aprofitar-ho.
Sí,
Enric,
senyor.
Gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, Joan.
Però per la ràdio no, eh? Per la ràdio la grip no s'encomana. La pau sí, per la ràdio sí que es pot transmetre, eh? Que això és el que fem amb l'Enric. Moltíssimes gràcies a ell, moltíssimes gràcies a la Suamini Danda, Toni Huguet a les vies de so, avui servidor el meu nom, Joan Ortiz i Serra, que us ha estat acompanyant fins la setmana que ve, a la mateixa hora. I recordeu, aquest programa té un lema, s'atribueix a Gandhi i diu: sigues tu el canvi que vols veure al món. Fins la setmana que ve. Adéu.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.